Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Dic que estava als peus del cadí i sí que per anar a l'ermita on es va rodar és un, potser una caminada de mitjoreta enfilant-se doncs, cap a prop de la gran paret del cadí. Potser aquesta època encara estarà una mica nevada i és un lloc molt... molt bonic.
Doncs queda feta l'explicació. Recomanem aquest llibre, Xinxó.
El llibre Catalunya, plató de cinema, del Daniel Romaní, Viena Edicions, escenaris de pel·lícula que es poden visitar i aquí n'hi ha, òbviament, molts més dels que hem explicat avui.
Recomanadíssim. Gràcies, Maria.
A vosaltres.
Bones festes i bones vacances, com deia el Rocco. Bones festes. De seguida, la processó de RAC1. Abans, però, una entrevista molt interessant que crec que tampoc us deixarà indiferents amb un metge, amb el doctor Sans, metge i cirurgià jubilat, que ha estat cap del servei de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge durant anys i professor universitari, que té moltes experiències amb pacients que han viscut allò que se'n diu anar més enllà de la mort. És una entrevista que jo no em perdria. La veritat és que és molt impactant el que ens ha explicat el doctor Sans, gent sospitós de ser una persona que s'inventi les coses, com us dic, metge cirurgià jubilat que ha estat cap de servei de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge i professor universitari. Què hi ha més enllà de la mort a través dels seus pacients? I després la processó que ja us hem anunciat. De moment passa un minut de les 5 de la tarda i podem saludar la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Gemma Montero, bona tarda.
Bona tarda.
També hem explicat en directe al Versió, dues persones moren ofegades a Tarragona pel mal estat de la mar.
Sí, ha passat en la platja del Miracle, una d'elles era un menor d'edat i l'altra un adult que intentava ajudar-lo a sortir de l'aigua. En el moment de l'accident a la zona hi havia un fort onatge. Més detalls, Tarragona, Esteve Giral.
En un dia on hi ha molt mala mar i molt fort onatge a Tarragona, de fet a tota la Costa Daurada, el menor sembla que hauria caigut accidentalment a l'aigua a la punta de la platja del Miracle de Tarragona. A veure que no podia sortir, un home que estava a la mateixa zona s'ha llançat a l'aigua per mirar d'ajudar-lo, però ja no ha pogut sortir de l'aigua. De fet, Salvament Marítim i Creu Roja ha rescatat un total de 4 persones a la mateixa platja, les dues víctimes mortals i dues persones més que també s'haurien llançat a l'aigua per intentar socórrer-los. Salvament Marítim ha mobilitzat un helicòpter que ha estat el que ha acabat traient els 4 cossos, les 4 persones de l'aigua, dues ja sense vida.
Amb aquestes ja són 4 les víctimes que ha deixat la borrasca a Nelson arreu de l'estat, a Astúries, un home i una dona han mort també aquest migdia en caure al mar. Les fortes onades els han arrossegat mar endins. La borrasca Nelson, que afecta diferents punts de l'estat, ha provocat a la zona onades de fins a 7 metres. L'home era un turista que havia anat a un espigó a veure les onades i la dona passejava en aquell moment pel port quan s'ha vist sorpresa per una onada. L'AP7 comença a omplir-se en plena operació sortida de Setmana Santa i es complica per un accident a Gelida. Les principals retencions es concentren a aquesta hora en aquesta via, que com a novetat ha habilitat 2 carrils addicionals per descongestionar el trànsit. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Marta Carbó.
Ens comencem situant a l'autopista P7, un accident a Gelida provoca retencions en sentit nord, en sentit Girona, des de Subirats fins a aquest punt en un tram de 6 quilòmetres. Per efecte Badoc també hi ha cues en sentit contrari en el tram entre Martorell i Gelida en sentit Tarragona. A la mateixa autopista P7 hi ha 4 quilòmetres de cua a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud i també més endavant entre l'Aldea i Amposta també en sentit Castelló de la Plana. A banda d'això, doncs, la resta de la xarxa viària catalana, aquesta hora no hi ha grans problemes, només aturades puntuals a la Nacional 340 entre Creixell i Torredembarra. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Segons el Servei Català de Trànsit, en aquesta operació sortida de Setmana Santa, des de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda, han sortit de l'àrea d'influència de Barcelona 200.000 vehicles. Això és un 35% dels previstos. S'espera que fins demà, a les 3 de la tarda, marxin de la ciutat i voltants 575.000 cotxes. I a Esplugues ja han marxat del barco els últims 2 veïns que resistien a sortir-ne des que dilluns es va ordenar el desallotjament de l'edifici declarat en estat ruïnós. El jutge havia autoritzat desallotjar l'edifici amb intervenció policial si calgués davant el risc que presenta la finca. La majoria dels residents van marxar les primeres 24 hores i ara viuen en un habitatge temporal, un hotel o amb amics i familiars. Són més de 100 persones que residien en 38 habitatges. Ara, amb l'edifici buit, l'Ajuntament ha instal·lat 6 càmeres de vigilància amb sensors de moviment i detectors de calor que controlarà la policia local. I ara els esports.
El Barça Pedre ha tornat a entrenar-se sobre la gespa de la ciutat esportiva Joan Gamper al marge del grup i fent un pas més cap a la recuperació. El canari es va lesionar el recte femoral de la cuixa dreta ara fa gairebé un mes. Xavi Hernández tenia avui a la seva disposició tots els internacionals. Ronald Araujo i Andreas Christensen han tornat a treballar al marge del grup. El Barça femení busca avui classificar-se per les semifinals de la Champions. Les blaugrana reben el Brann noruec a 7:15 i en directe a RAC+1. Recordem que les de Jonathan Giraldez van guanyar per 1-2 al partit d'anada i en cas de victòria s'enfrontarien al Chelsea a les semifinals. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, no vol arriscar i mantindrà el dubte de Martin Braithwaite fins demà, quan l'equip marxarà a Burgos per jugar el partit que obrirà la 33a jornada de la segona divisió. També avui a 9:15, el Barça de bàsquet visita la pista del Bayern de Múnich a l'Eurolliga, amb l'obligació de guanyar per no perdre el factor pista a favor als quarts de final. El partit el podreu seguir també a RAC+1.
El 9 de novembre, al poble espanyol, viatgem en el temps i tornem als 2000. Arriba el Betardeo Fest, amb les actuacions en directe de David Civera, Raúl, King Africa, Selena Leo, Fórmula Abierta. 6 hores de música non-stop amb els temes més mítics de tota una dècada. Compra ja les teves entrades a petardeofest.com.
Yeah! ¡Qui salga!
I el temps, el vent continuarà bufant amb ganes i fins i tot encara s'intensificarà més, sobretot al Pirineu. També es mantindrà el temporal de mar a tota la costa, amb un ambient més càlid que els últims dies. De cara al vespre arribaran pluges continuades i abundants al Pirineu de Lleida, que podran acumular més de 50 litres per metre quadrat en poques hores. Per tot plegat, Protecció Civil manté activat el pla Avincat, en alerta per la previsió de ventades fortes al Pirineu, i l'Inuncat en prealerta per l'acumulació de pluja a l'Alta Ribagorça, al Pallars Jussà i la Vall d'Aran.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Passen 8 minuts a les 5 de la tarda, de seguida aquesta desfilada, més ben dit que no pas processó, aquesta desfilada del cos de portants del Sant Crist de Sant Vicenç dels Horts, una cosa històrica en el món de la ràdio. Marta Caguilà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Dels armats
sí.
I les vestals.
I les vestals, sí, sí senyor, és molt
sí,
important.
Sí, dels armats i vestals.
Però abans, una altra qüestió que també crec que us interessarà. És la gran pregunta, i és molt adequat fer-se-la aquests dies que estem vivint, no? Aquesta setmana concretament. Hi ha vida després de la mort? Fins ara la resposta només la tenia la religió, però ja hi ha evidències científiques que potser la mort no és ben bé el final. El que us explicarem ara costa d'entendre potser, però és totalment cert. Hi ha milers de casos documentats arreu del món de persones que han estat clínicament mortes durant uns minuts i després han tornat a la vida. Alguns d'ells han viscut el que es coneix com experiències properes a la mort, que és una vivència que els ha permès veure, o com a mínim intentar intuir, què hi ha més enllà. Una autoritat dins d'aquesta matèria és el doctor Manel Sanz, com dèiem, cirurgià jubilat, que ha estat cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital de Bellvitge durant molts anys i professor d'universitat. L'ha entrevistat l'Eulàlia Carrascal. Eulàlia, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda. Amb la Marta Cailà ja fa uns quants mesos vam descobrir algunes xerrades d'aquest senyor.
Sí, senyor.
Ens van apassionar i avui hem cregut que era el dia perfecte per poder-lo escoltar. Què t'ha explicat?
Doncs mira, Sanz és dels que defensa que hi ha vida més enllà. Durant la seva carrera, ell s'ha trobat amb diferents casos de pacients que han tingut experiències properes a la mort. Parlem de casos de mort clínica, que això vol dir els malalts tenen una aturada cardíaca,
sí,
respiratòria, perden els reflexos i l'activitat cerebral és nul·la. Estan morts. Ell en total s'ha trobat amb 5 casos. Un d'ells és un home que va morir mentre l'operaven i va veure tot el que passava mentre el reanimaven.
Aquest malalt...
A veure si podem escoltar.
Aquest malalt jo tenia el seu... Estava de costat, tenia el seu el tòrax obert i estava, doncs, extirpant amb l'instrumental quirúrgic el seu tumor. Era un tumor molt gros, es va produir una hemorràgia molt important. Vaig cohibir l'hemorràgia, li vaig fer massatge cardíac directe sobre el cor, li vam passar molta sang, etcètera, el desfibrilador estèril, amb descàrregues elèctriques sobre el cor i al final vam aconseguir recuperar. I aquest malalt, al postoperatori, em va sol·licitar. Diu, escolti, jo durant l'operació vaig veure tot. Diu, com? Jo, com que ja tenia experiència, dic, mare de Déu, aquest malalt ha fet una experiència propera a la mort en el moment que es va morir. Efectivament, em va explicar. Diu, miri, jo de cap i volta vaig sortir des d'una posició elevada, vaig veure que jo estava a sobre una camilla, obert el pit. Vostè m'estava operant tot de sang per allí, em va fer massatge directe al cor, em va aplicar uns cables, em passaven sang per tot arreu. La gent corria. I després vaig notar veure la llum i una sensació placentera tremenda. Jo no volia tornar, però després vaig tornar bruscament al meu cos.
Aquests temes són extremadament delicats, per això té més valor el testimoni, perquè no és precisament una persona que es dedica al món de les conspiracions.
Exacte.
I al món de l'ocultisme, sinó que estem parlant amb tota una autoritat del Servei de Cirurgia de l'Hospital de Bellvitge.
I ell és una persona que em deia, mai he cregut en teràpies alternatives, no he pensat mai, sempre he defensat la ciència tal i com és, però a partir de tots aquests casos que m'he trobat al llarg de la meva carrera i persones que m'ho han explicat i ho han viscut de tal manera, ell s'ha plantejat què és això, què ha passat i ho ha estudiat i, per tant, tot el que ell explica és real i està documentat. I no tots els pacients que tenen una mort clínica viuen una experiència propera a la mort. Es calcula que només un fan entre un 15 o un 20%.
Exacte, perquè si no hi hauria un munt de gent explicant aquestes històries, que d'altra banda, aquesta primera que hem sentit potser és la més clàssica, no? És a dir, això que tu no hi ets i com des d'un pla superior et veus, no? Què és el que està passant?
Sí, i passa tant a homes com a dones, sense fer cap diferència a l'edat, estatus social o al país on viuen. Però tots ells tenen elements en comú. Per exemple, això de sortir del cos i veure's a ells mateixos.
En primer lloc, tenen la sensació de sortida del seu cos i des d'una posició elevada, doncs veuen exactament què és el que està passant. Reconeixen el seu cos. Això els condiciona una sorpresa immensa, tremenda. No entenen, no comprenen com pot ser que ells siguin conscients i veuen el seu cos sobre una camilla i una sèrie de sanitaris que estan fent maniobres de reanimació cardiorrespiratòria per recuperar el seu cos. Després veuen que es poden desplaçar amb tota tranquil·litat, atravessant estructures sòlides. Una malalta va intentar tocar-me, ja que no es poden comunicar amb els mitjans habituals, va intentar tocar-me i va tenir una sorpresa tremenda. Va passar a través meu. Passen a través de parets. Aquesta malalta, per exemple, va passar a través de la paret i em va explicar exactament tot el que va passar o estava passant en aquells moments en el servei d'urgències. Tenen la capacitat de poder manifestar o explicar-nos el que està passant independentment de l'espai i del temps a la distància que vostè vulgui. A mi ho va explicar passant la paret en el servei d'urgències, en tot el servei d'urgències, quan el seu cos estava mort sobre una camilla i jo l'estava reanimant. Però hi ha casos descrits de malalts que estan reanimant als Estats Units i expliquen el que passa a les Antípodes, a Austràlia. És a dir, que és independent de l'espai i del temps.
Clar, i en aquest sentit es pot verificar, perquè és evident que la resta de gent sap què està passant al voltant d'aquesta persona.
Exacte.
És a dir, si ell diu al costat, que recordo en aquestes conferències, al costat tenia una senyora que va caure i li estaven enguixant el braç i els boxes no es comuniquen, es pot verificar que realment allò estava passant.
I el doctor portava una corbata de tal color, li va dir tal cosa a la infermera que tenia al costat. Explica això d'Austràlia, que la gent dirà Com? Si estava als antípodes?
Com pot ser?
Sí, tu una mica. En aquest cas que ella estava explicant era d'una noia que va arribar al servei d'urgències i tenia una aturada cardíaca, la van estar reanimant i era una infermera que treballava a l'Hospital de Bellvitge, on treballava ell també, i per tant coneixia tot el personal. I després, uns mesos més tard, li va explicar tot el que estava passant. A la sala del costat hi havia tal metge que estava operant a tal persona que li estaven fent aquesta operació concreta. A la sala del costat hi havia tal altra persona. Llavors, ell va ser molt fàcil poder comprovar i durant en aquest moment que ella estava clínicament morta, va comprovar si tot el que li havia explicat era real i era així. I això també és veritat. L'altra cosa que estava explicant és que potser hi ha una persona clínicament morta als Estats Units i explica què està passant en aquell moment, no a la sala del costat, sinó a un país totalment diferent. I també s'ha comprovat i també és real. Però això no s'acaba aquí, perquè els malalts asseguren que durant els minuts que han estat clínicament morts senten una sensació de pau extrema i que no volen tornar.
A continuació, els malalts ens expliquen que veuen, comuniquen o contacten amb uns sers de llum, o sigui, uns sers de llum, que desprèn una gran sensació de pau, d'harmonia, que ells van adquirint cada vegada més. És freqüent que contactin amb sers estimats i amors. Aquesta malalta que li he explicat va contactar amb la seva mare, que havia mort doncs, feia un temps, i va tenir una alegria tremenda. I finalment ens parlen d'una llum i la sensació de pau, d'harmonia, de goig i sobretot amor, que vivencien en el moment que estan en contacte amb aquesta llum, adquireix uns dintells, uns nivells mai vivenciats en la dimensió humana. Trobant-se en aquesta situació tan placentera, com si fos una pantalla, és molt freqüent que veguin els fets de la seva vida més importants que han fet al llarg de la seva vida. I trobant-se així, els sers de llums, amb aquesta malalta li van dir que tenia que tornar a la dimensió humana, que no havia acabat el seu segle amb la situació tridimensional humana. I es neguen, és molt freqüent que es neguin. Diu, no, jo no vull tornar, perquè la vida humana és realment plena de dificultats, problemes i patiments. Diu, la sensació de pau i d'amor i de satisfacció que estic vivenciant ara no té parangon mai amb la dimensió humana. Però els obliguen a tornar i ella va tornar. L'entrada al cos és amb certa violència, amb certa agressivitat, diguéssim.
De moment estem escoltant vivències més enllà de la mort que entrarien dins el nostre imaginari que hem pogut veure a través de les pel·lícules, no? Ghost, per exemple, estava pensant, no? Aquestes tornades violentes al propi cos. Realment són experiències molt, molt, en fi, molt frapants. També hi ha gent que diu que en aquests moments on tu estàs al llindar de la mort, químicament el teu cervell genera tot un tipus de substàncies que provoca que vegis aquest tipus de coses que estem explicant.
D'això en parlaré més endavant. També en parlaré més endavant.
Molt
però atenció, perquè el que ve ara és molt curiós, que hi ha persones cegues de naixement que durant una experiència propera a la mort han vist per primera vegada.
Hi ha un autor americà que va fer un estudi recollint tots els casos que havia a la biografia de malalts que havien tingut una experiència propera a la mort i que ells tenien un defecte físic abans de la mort clínica. Llavors, tots els malalts van manifestar que durant el temps que van vivenciar la seva experiència propera a la mort, el defecte físic que havien tingut durant la dimensió humana havia desaparegut totalment. El que estava amputat amb una cama tenia la cama, el que li faltava un braç tenia el braç. Hi ha casos tan curiosos que li van dir, doctor, malalts, que havien nascut cecs i no havien vist mai res i durant l'experiència propera a la mort van veure, diu, doctor, he vist per primera vegada la meva vida.
Carai, tu.
Sí. I clar, li vaig haver de preguntar, això, on hi ha més casos de morts clíniques i de persones que tinguin experiències properes a la mort? Doncs als departaments on, evidentment, hi ha més morts clíniques.
On hi ha més experiències d'aquest tipus és amb els serveis de cardiologia, amb els serveis de neurologia i, sobretot, amb els serveis de cuidados intensius, perquè allà és molt freqüent les parades cardiorespiratòries, les morts clíniques.
Clar, jo em pensava, escoltant aquestes narracions, que també, insisteixo, que són molt pròpies del que ens ha ensenyat el món de la literatura o el cinema, tu estàs en un lloc on hi ha pau, on et trobes amb éssers estimats i coneguts, tu no vols tornar, però et fan tornar.
Exacte, això és el que diu ell, que tu, primer de tot, surts del cos, llavors sents una sensació de tranquil·litat, de pau, de calma. Et trobes amb éssers, amb gent que ha estat important per tu i que està morta, i et fan tornar.
Però sempre és una bona experiència o no?
No sempre. O sigui, hi ha pocs casos, però també hi ha experiències terrorífiques.
És una freqüència baixa, de 5 a 7%, diuen. Però són gent que viuen situacions francament terrorífiques, demoníaques. Ho passen fatal. Aquests malalts, com que es recuperen i després expliquen l'experiència, tenen una situació anímica turmentosa, necessiten un gran suport psiquiàtric. Carai. Perquè són malalts que viuen desesperadament. No se sap exactament la causa per què, ens falta molt per saber, ja sabem molt poquetes coses encara. Però sembla que hi ha una certa relació amb persones que porten una vida molt turmentosa, una vida molt desequilibrada.
Bé, i ara ve la pregunta que et feia jo abans, és a dir, tot això són experiències que ha documentat el doctor Sanz, que s'han estudiat. Estem parlant d'experiències i vivències científiques, és a dir, no s'ho estan inventant, sinó que ho han anat a comprovar. Però jo et deia abans, no pot ser que sigui fruit de l'estrès del moment, de la medicació.
No ho han anat a comprovar. És la persona
que ho ha explicat.
Ho ha explicat, explica coses que són certes i que només es podien veure d'una manera estranya.
I se li dona una validesa científica perquè s'acumulen molts casos. Exacte. De moltes persones que expliquen el mateix. Exacte. Però el que anava a dir és, no pot ser que sigui, doncs clar, al moment, la medicació, el trauma que s'està...
La falta d'oxigen,
exacte, que s'està patint en aquell moment.
Exacte, això és el que ell va pensar des d'un principi, va dir... No hi ha cap mena d'explicació per què està passant això. De fet, molta gent, quan ha tingut aquestes experiències, al principi no ho vol explicar perquè pensen, no em creuran, em tractaran de boig. Ell el que diu és que aquestes vivències són totalment reals i que no s'han de confondre amb al·lucinacions.
Fixa't.
Per demostrar-ho, el que va fer fer ressonàncies magnètiques funcionals a aquests pacients per analitzar l'activitat del seu cervell quan recordaven la vivència. Llavors veure, quan estaven explicant aquesta experiència que havien tingut, quines zones del cervell s'activaven.
Quan expliquen l'experiència propera a la mort, s'activa el lòbul frontal, sobretot la zona prefrontal, aquesta zona d'aquí davant. Comentant-ho amb els neuròlegs, diuen és molt lògic, perquè això vol dir que el que està explicant té una estructuració lògica. I ja ho hem dit abans, que les ECM, a diferència de les al·lucinacions, el que expliquen és perfectament lògic. Segon punt, quan expliquen un fenomen que els va condicionar una gran descàrrega emocional, per exemple, doncs, algun aspecte que veu un familiar estimat que era mort i se'l troben, això condicionava activitat en el lòbul temporal. Els neuròlegs ens van dir, és lògic, aquesta zona del cervell temporal és on es desenvolupa la interpretació neurològica de la vida afectiva. I llavors, quan explicaven que havien vist un objecte material durant l'experiència propera a la mort que els havia condicionat interès, s'activava el lòbul occipital. El mateix neuroradiòleg i el neuròleg van dir, diu, però això és molt, 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 molt important, això. Diu, perquè si això és veritat, el malalt no menteix. El malalt va veure realment aquell objecte. I com a dir, esteu veient, els hi vaig dir jo, el que esteu dient. Aquest malalt no menteix, aquest malalt va veure aquest objecte a gran distància mentre estava clínicament mort.
Doncs aquestes són les evidències científiques. Ens queden alguns dubtes per resoldre, com per exemple, si el doctor considera que hi ha vida després de la mort, perquè hem parlat d'una vivència on hi ha éssers estimats, on hi ha un moment de pau, però què és aquest lloc? Quin tipus de vida és?
Doncs ell diu que sí que hi ha vida i que és eterna.
Tenim proves amb una base científica suficientment sòlida per poder dir que després de la mort física, la nostra existència continua, evidentment, amb una altra dimensió energètica. Per tant, la mort física no és ni més ni menys que despendre's del cos, que és com una funda, un traje que ens posem durant un temps, però la nostra identitat, la nostra autèntica essència, el que ens fa únics i exclusius, continua de manera eterna.
Llavors, no ens hem d'imaginar el típic fantasma amb un llençol ni una persona en forma humana que està morta, sinó que el que diu ell és que quan morim deixem enrere el nostre cos i la nostra consciència i ens convertim en energia d'alta freqüència que no es pot detectar. El que ens queda és la supraconsciència.
Aquesta supraconsciència té tres propietats. És eterna, perquè en mecànica quàntica el temps no és lineal, com és en el mètode científic. En el mètode científic el temps és lineal, passat, present i futur. En mecànica quàntica, com va demostrar Einstein i Stephen Hawking, el temps és circular. Què vol dir això? Que només hi ha un temps, només hi ha a l'ara. És holística respecte a la consciència primera. Hi ha una energia primera, hi ha algo primer que va fer l'univers que va fer la vida en el nostre planeta. Doncs llavors la nostra consciència és holística. Què vol dir això? Que té totes les propietats d'aquesta consciència primera. I quines són? L'omnipresència, eternitat. Omniscència, ho sap tot. I omnipotència, ho pot fer tot. Tot està unit. Som natura, som univers, estem amorosament units a tot. Desapareix el dualisme, la separació, la localització. Està tot unit a l'univers.
Això és teologia, pràcticament.
Recordem que no estem parlant amb una persona qualsevol, estem escoltant, de fet, les opinions i les vivències i els estudis del doctor Manel Sans, metge i cirurgià jubilat, que ha estat cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital de Bellvitge durant molts anys i professor universitari.
Ell el que diu és que nosaltres, quan estem vius, tenim consciència i tenim supraconsciència, el que passa que no coneixem normalment la nostra supraconsciència fins que tenim una experiència propera a la mort o fins que morim. Però ell el que assegura és que sí que podem arribar a conèixer-la mentre estem vius, per exemple, amb la meditació.
La manera més autèntica, més ràpida, millor, és mitjançant la meditació. És una tècnica que el que pretén és eliminar tots els inputs, els estímuls que contínuament ens bombardeixen i centrar-lo només en un. Llavors, si es fa aquesta tècnica, costa aprendre-ho, però es va aprenent i llavors un va passant una sèrie de passos. I d'aquesta manera doncs, es pot arribar a contactar amb la superconsciència. Hi ha gent molt evolucionada en aquest sentit. Per exemple, vostè ha sentit parlar dels lames, del budisme tibetà. Aquesta gent no solament contacten, sinó que es desprenen en viu, fan un desdoblament, deixen el cos aquí en situació tridimensional i la seva supraconsciència se'n va amb altres dimensions energètiques.
Això, si m'ho permeteu, molts sants també els hi passava. I està escrit pels mateixos sants i per persones que estaven al seu costat.
Però jo no he acabat d'entendre. On anem a parar? És a dir, flotem, ens enganxem amb
és
la natura...
És com un altre estat energètic.
Exacte.
No?
On anem a parar?
És un altre estat. I clar, a mi no m'acabava de quedar clar de...
Què vols, un espai?
Sí, un lloc.
No, és que no hi ha temps.
No hi ha espai ni temps.
Això ja parlarem més endavant, una mica d'explicació de per què passa tot plegat i quina és l'explicació científica.
No hi ha un núvol, però...
No estàs al cel.
No hi ha un jardí.
Ell el que diu és que passem a formar part del tot, però si ens quedem d'alguna manera la nostra consciència flotant o anem a parar un altre cos, també ho ha respost.
Científicament li has de dir que també està demostrada la reencarnació. S'han de fer diverses vides per anar eliminant les impureses. Està demostrada amb la hipnosi, està demostrada amb diversos psiquiatres que han demostrat amb el d'això d'una manera legalitzada, és a dir, demostrada, com Jane Stevenson, Brian Weiss, que tenen casos inclús amb malalts, mils de casos. És a dir, que hi ha una sèrie d'aspectes que van a favor de la reencarnació. Però ja dic que és un tema una mica escabrós dins de la cultura cristiana, perquè el cristianisme no accepta la reencarnació.
Ell no ho descarta, eh? Ell no ho descarta.
Entre els oients, aquest tema està causant un impacte perquè n'hi ha que no donen credibilitat al que estan escoltant, no creuen que això tingui cap base científica.
Aquest metge ho ha
vist.
Per
exemple, hi ha un oient que diu quan ve un viu a explicar-te el que és la mort és com quan el capellà et vol allisonar abans del matrimoni, per exemple. No, i en canvi no, d'altres, no, és el que pensa aquest oient. Va, i d'altres oients diuen que és una eminència i ho estan escoltant atentament, però hi ha debat a la xarxa.
Sobre aquesta qüestió, hem dit que hi ha estudis, hem dit que s'han agrupat molts casos, però s'ha anat a buscar una base científica de tot el que estem explicant?
S'ha anat a buscar, però t'he de dir que des del punt de vista científic això no té ni cap ni peus.
El mètode científic això no té en absolut cap explicació. No es pot explicar que puguin passar a través d'estructures sòlides i ens expliquin tot el que està passant amb tota classe de detalls, el que indica que d'alguna manera hi ha un acte presencial, si no és impossible, quan el seu cos realment està mort sobre una camilla en aquell moment.
Per trobar respostes hem d'anar al camp de la mecànica quàntica. És la branca de la física que estudia el comportament de la llum i de la matèria a escales microscòpiques. Això pot costar d'entendre. A veure, segons la mecànica quàntica, les persones som energia.
Sí.
Quan ens morim ens convertim en energia d'altra freqüència que no es pot detectar,
sí,
i passem d'una dimensió tridimensional a una de bidimensional.
Tot és energia, això ho demostra la mecànica quàntica. Doncs nosaltres dins de l'energia, nosaltres, és una energia tridimensional, té tres dimensions. Ells, quan estan amb experiència propera a la mort, estan en situació bidimensional, amb el qual desapareix el dualisme, la separació, la localitat, tot això desapareix. És a dir, que ells són bidimensionals, estan en una situació completament diferent.
I això què vol dir? Doncs que com que som energia podem fer moltes més coses de la que ens podem imaginar.
Com travessar aquest tipus de parets, objectes i anar a tocar el metge, que evidentment no ho nota.
Precisament és això.
La mecànica quàntica, pensin que està tot format per partícules subatòmiques i que la partícula subatòmica en realitat són energia. Es pot manifestar com partícula o com a ona d'energia. Doncs bé, això està tot estructurat en els àtoms. I els àtoms ja saben que estan fets un nucli amb protons i neutrons, carga positiva, els protons, i uns electrons que giren al redor de carga negativa. Doncs bé, la distància que hi ha entre el nucli i els electrons és immensa, és molt gran. Això permet perfectament explicar que ones electromagnètiques d'energia puguin travessar els espais sòlids. Tota cosa, tot objecte que nosaltres veiem sòlid, una pedra, el nostre cos, una taula, una cadira, és buit des del punt de vista energètic. I això ens explica perfectament que quan aquests malalts estan en una situació energètica d'alta freqüència, que és l'experiència propera a la mort, passen, a mi van passar a través del meu cos, passen a través de les parets, passen estructures sòlides, perquè aquest fenomen del túnel ho explica la mecànica quàntica.
És a dir, des del punt de vista energètic, el nostre cos no és sòlid, sinó que està buit, està ple de forats, i és per això que una energia d'altra freqüència el pot travessar. I també hi ha una explicació per entendre per què hi ha persones que han tingut experiències properes a la mort i mentre eren un lloc han vist què passava en un espai diferent. És l'entrellaçament quàntic.
Carai.
L'entrellaçament quàntic és la transferència d'informació independent de l'espai i del temps. Mira, això ho va demostrar Rosen, Einstein, Bohm i Bell, quatre premis Nobel, i també hi va treballar Podolsky. Van agafar un grup d'electrons i el van dividir per la meitat, relacionats. La meitat es va quedar al laboratori i l'altra meitat el van portar a la distància que vostès volguessin, a l'altre costat del Thames, del Tàmesis o les antípodes. Llavors van canviar una propietat quàntica dels electrons que estaven al laboratori, a l'espín. A l'espín, tota partícula té un eje de rotació horari o antihorari. Van canviar l'espín, és una propietat quàntica. Doncs van veure que al mateix moment que canviaven aquesta propietat quàntica als electrons de laboratori, els que estaven a les antípodes o on volguessin, de distància, presentaven el mateix canvi. Havia una transferència d'informació independent de l'espai. La distància era indiferent. I del temps, era en el mateix moment, independent de la velocitat de la llum, superior a la velocitat de la llum de 300.000 quilòmetres per segon que va descriure Einstein a la relativitat. Llavors, això què vol dir? Que hi ha un pas d'energia d'altíssima freqüència, que és informació que permet aquesta transferència d'informació en el mateix moment e independent de l'espai i del temps. Això també ens pot explicar el que ens diuen els malalts. El mateix que quan tenim el seu cos mort, ens expliquen el que està passant en aquell precís moment a la distància. A mi em van explicar el que passava en tot el servei d'urgències i altres expliquen el que passa a les antípodes.
Insisteixo, són les vivències, les experiències, el treball de durant molts anys del doctor Manel Sanz, no un qualsevol, no un xarlatà, i pots estar més d'acord o més en contra, evidentment, metge i cirurgià jubilat, cap de servei de cirurgia de l'Hospital de Bellvitge durant molts anys i professor també universitari, que exposa d'aquesta manera, amb aquesta conversa amb l'Eulàlia Carrascal, alguns dels misteris de la vida després de la mort, i un senyor que, a més, el podeu anar escoltant directe, si voleu.
Sí, perquè farà una conferència al Teatre Borràs de Barcelona els pròxims 7 i 13 de maig. Es diu La supraconsciència existeix, vida després de la vida, i atenció perquè ha exhaurit les entrades pel primer dia i en queden molt poques pel segon.
No m'estranya perquè, en fi, és un tema apassionant. Insisteixo, cadascú que interpreti el que vulgui. Fem una pausa, gràcies, Eulàlia.
A vosaltres.
I el plat fort de la tarda, una desfilada en directe d'armats i vestals del cos de portants del Sant Crist de Sant Vicenç dels Horts. Ho podreu veure en directe. Ara us ho expliquem.
Versió RAC 1.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteigs de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Estimats clients, s'ha trobat als lavabos una cadeneta on hi posa mamà. La seva propietària la pot venir a buscar aquí a Objectes Perduts.
És meva.
No, no, és meva.
Meva, meva, meva.
No, és meva.
A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
Doncs ja hi som, al Versió RAC1 sempre ens agrada fer coses diferents, ens agraden les emocions fortes,
ara.
I el senyor Marcelí sempre ens està dient, home, parleu de Setmana Santa, és Setmana Santa, no ho expliqueu bé, i no només avui no ho expliquem, sinó que avui ho farem i ho viurem en directe, perquè crec que és la primera vegada que en una ràdio es fa una desfilada. En dèiem processó, però crec que tècnicament s'hauria de dir desfilada.
Falten els passos, falten un munt de coses, els cristers, el Sant Crist...
Bueno, som en directe a l'Instagram Live del programa, si us plau, connecteu-vos. Entre altres coses, podeu veure la Marta, que ja està vestida d'armada, podríem dir, no?
On vas així?
Escolti, no em... què vol dir que on vaig així?
Bueno, hem de
vaig
dir que...
d'armat?
No, hem de dir que la Marta va així, perquè la Marta també formarà part d'aquesta desfilada. No podem fer desfilar la Marta si no li posem una miqueta de...
efectivament. En qualsevol cas, que la gent es connecti ara mateix a Instagram, perquè estem retransmetent tot el que està passant a la ràdio en directe, i jo crec que valdrà la pena veure-ho,
És que només som al principi, és a dir, ja tenim tots els armats i també tenim les vestals a l'estudi de RAC1, però és que de seguida faran una desfilada per la ràdio.
Que
hem hagut d'avisar els companys de la ràdio perquè a veure si algú estarà fent una cosa important,
que no
i de volta se sentirà una sorollada perquè també han vingut amb els seus instruments. Marta, qui ens acompanya?
Mira, ens acompanya el Juan Ramón Lozano, que és representant dels armats i vestals i membre del cos de portants del Sant Crist de Sant Vicenç dels Horts. Juan Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya l'Esteve García, que és representant del cos de portants del Sant Crist i ajudant dels armats i vestals.
Bona tarda.
I la Noemi Medina, que és membre i col·laboradora dels armats i vestals. Hola, Noemi.
Hola, bona tarda.
Un aplaudiment per ells, els que podem aplaudir, perquè ells estan... les mans ocupades en aquest moment, A veure, el senyor Marcelí ens ha explicat i ens ha preguntat moltes vegades, Esteve, una desfilada d'armats. Què són els armats?
Els armats formen part de lo que és la professó i l'autor sacramental de Sant Vicenç. Representen els armats que vivien a Palestina, i com que fem l'autor sacramental, que és una passió, doncs formen part de lo que és la passió, i han acabat fan la professó, que és molt antiga, Sant Vicenç.
Però si en diem armats, Marta, és perquè estan armats.
Home, no, van tots...
Fixeu-vos,
porten unes llances, casc...
Mira, ho podeu veure a través de l'Instagram Live, si et pots apropar, Eulàlia, sí. Podem veure una miqueta...
I el casc
és
no,
el que porten.
No és de plàstic, eh?
No, no,
o sigui,
és de metall dur.
És de metall dur i de qualitat.
A veure...
La llança de què és, la llança?
La llança és de fusta amb la punta d'alumini o ferro, segons...
No, però aquesta llança, vull dir, cuidado, no? Perquè si ens ho pegues a mitja desfilada pots tenir un disgust.
Un disgust ho poden tindre en tot. També porten espases, alguns. O sigui, és un material que és noble.
Com es fan aquestes armadures i aquests vestits? Això hi ha una tradició? Es fa en un lloc concret?
Aviam, això té diferents orígens. El que són els vestits els fa una modista a Sant Vicenç. Una col·laboradora nostra que ho fa amb tot el carinyo del món.
Molt bé.
Els petos aquests que portem, que és pell sintètica perquè la pell natural és molt delicada, els fa un tapissaire. I els cascos els fa un artesà a Girona.
Està bé.
Que em sembla que és l'únic artesà de Catalunya que es fa.
Molt bé.
A veure, Marta, ensenya ben bé els complements que porten,
sí,
perquè
sí,
puguem
sí.
veure a través de la imatge.
Porten escut, també, per exemple. Ara ho estem retransmetent per Instagram,
exacte.
Per si ho voleu veure.
L'escut és una reproducció d'un escut romà.
Ah, caram.
I les sabates que porteu?
Les sabates són fetes a Móra d'Ebre, que les fa un artesà.
I és també un disseny com del que portaven els soldats romans?
És un disseny que es va fer, no sé si és de soldats romans, però és un disseny que queda maco.
I tot
disculpeu
català.
Que aquí hi ha una cosa que és important, perquè si la gent connecta ara mateix a Instagram, veurà que entre els armats hi ha homes, però també hi ha dones.
Malament.
I això ha generat un disgust al senyor Marcelí,
malament.
Que és la Noemí. A veure, senyor Marcelí, no, ara no. Ha estat tota la tarda disgustat.
Home,
ara té
tant.
La Noemí aquí al davant
no,
per
no,
dir-li, preguntar-li tot el que vulgui.
No,
a veure, quin problema hi troba?
A veure, trobo. Primer de tot, deixeu-me dir que els soldats romans, que això que ha explicat la seva és cert, que hi ha una qüestió que primer eren unes representacions de l'acte sacramental i tot això va derivar en un lloc cap a les passions i en un lloc cap a les processons. I els soldats romans hi van estar igual.
Ho sap tot, estic per sí. posar-li un casc i també sí. posar-lo
no.
a l'esfilada
no,
al senyor Marcel.
Perquè jo no sé el pas que fan, que després ens l'ensenyaran, perquè cada armat, cada colla d'armats tenen els seus passos específics.
Sí, però
eh?
Què li volia dir? Ara no se'n vagi
no
pel camí.
No pot ser res del món que una dona vagi vestida de soldat romà. Perquè a la vida, en l'època romana, les dones no feien el soldat. Ara, que aneu vestides d'una altra manera, a mi em semblaria molt
bé... A veure, aquí tenim la protagonista...
Com és possible que vagis vestida de soldat romà?
No cal que cridi, que estem aquí, que som a l'estudi de RAC1 i el sentim perfectament. Digues.
A veure, el tema de les vestals, que són les noies que segur que estàs superconformen que sí que surtin així...
Conformen. M'ensenyeu-les les vestals, ensenyeu-les que van molt ben vestides.
N'hi ha una de vestal.
N'hi ha una de vestal.
Sí.
Que va molt ben vestida, i ole, perquè és la que...
La vestal, clar que la vestal li agrada.
Sí. Sí. Una...
Aquest tema, ok.
Elles van entrar a la tropa el 2005.
Molt
I el 2017 vam decidir un grup de dones de que volíem per conservar la tradició del poble, vale? Perquè anem molt faltos de gent.
De debò.
Vale?
Ah, sí?
Bueno, necessitem gent i contra més gent a la colla més llueix, no?
Sí.
Llavors les dones vam dir de presentar-nos i de poder sortir.
A fer les mandones.
Es va portar junta, va costar una miqueta, però aquí som.
Ah, va costar això una mica?
Una miqueta.
Sí. Però, això, per tant, li està dient que, si no for, que és gràcies a les dones que en part la tradició continua.
Mira,
perquè si no ja faltaria gent, no? Mira. És una mica això.
Bueno, ben bé... Seria més petita la colla.
Ah, ja t'entenc.
No faria tanta patxoca,
exacte,
perquè penseu
exacte.
Que els armats de
mira,
Sant Vicenç...
Mira, com que és aquest cas... Mira, que nostre senyor us empari i s'ha de perdonar. Les coses s'han de perdonar i en aquest cas us perdono. Ja
a veure, estem parlant de la processó de Sant Vicenç. Què té d'especial? Feu-vos una mica de bona propaganda respecte a moltes altres processons i desfilades que es fan a Catalunya.
Molt bé.
Mira, la processó de Sant Vicenç té dos aspectes claus, vale? Primera, que és la de les més antigues de Catalunya, perquè data del segle XVI, porta 400 anys d'història. I després és la processó del silenci.
Vale? Ah?
Tothom, tot el carrer que surt a veure'ns, estan en silenci i l'únic que trenca aquest silenci són les músiques de les bandes, les dels armats i les cadenes dels penitents.
Uh-huh.
Vale? Les llances, el picar de les llances, quan una cadena passa per sobre d'una tapa de clavegueram, és impressionant. Vale? I és l'únic que trenca, realment...
És impressionant. Si la cadena s'enganxa a la tapa del clavegaram, allò sí que és impressionant,
no,
eh?
No, home, no.
A vigilar amb això, eh?
No.
Deixa'm dir una cosa.
Digui, vostè és el protagonista. Digui. Què més no li sembla bé?
Que em sembla molt bé, que és fonamental.
Digue-li.
La tradició a Catalunya és que les processons siguin del silenci, sobretot les del Sant Enterrament.
Perquè tenim el clàssic de Sevilla, de les saetes...
Allí que hi ha un guirigall de mil dimonis...
Un guirigall, hi ha gent que expressa la seva fe cantant.
No, i l'altre és la gent del carrer que fan un guirigall i uns crits que no es pot aguantar. Aquí no, és silenci absolut, que és com han de ser les processons a Catalunya.
A veure, som en directe a l'Instagram Live del programa.
Sí,
us heu de connectar.
Bé una cosa, Marc, que ens expliquin com és que ells van decidir participar en aquesta tradició. A veure si ens ho pot explicar el Juan Ramon, quan vas entrar en contacte amb els armats i per què vas decidir implicar-te d'aquesta manera?
Perquè a mi em faria mandra, eh? Escolta, ara que pots marxar de vacances, anar a buscar la mona, ara vesteix-te d'armat...
Jo ja estava motivat. Hace muchísimos años ya bajaba con mis padres a verla. Yo era muy pequeñito.
Claro.
Bajaba con mis padres y mis hermanos. Pues igual tenía unos 10 o 12 años cuando ya me incorporé a los armats.
Muy bien.
Que empecé llevando la lanza... Luego llevé la corneta, seguidamente el tambor, y ahora, pues bueno, pues gracias con Esteban, que entre comillas se ha retirado un poco, me ha pasado a mí los honores y orgulloso estoy de toda la tropa esta.
Porque en una colla d'armats, ¿qui mana? O sigui, hi ha jerarquies?
El capità
mana. A veure, un moment, digui.
El centurió.
El centurió mana.
I el capità dirigeix. Aquí manem tothom mana.
O sigui, hi ha algú que marca el pas i marca el tempo?
El centurió fa el paper de l'actor sacramental, que és molt important, que és una cosa digna de veure, ho fem dintre la iglesia, que sembla que és l'únic lloc que fa la passió dintre la iglesia. Sí. I fa el paper del centurió, que és el que mana. Ja ho veureu després, com arrenca la tropa. En acabat, el capità dirigeix les evolucions de la tropa. O sigui, fan diferents figures, diferents passos, fan diferents històries, que les dirigeix al capità.
Musicalment, us veiem provistos de diversos, no sé si n'hauríem de dir, tambors, timbals, com en diem d'això?
Aquest és bombo.
Bombo, veus? L'he encertat perfectament.
Molt bé.
Ara, abans de començar a fer la desfilada, ens podia fer una miqueta de demostració musical de com sona això? Perquè, ho dic
abans
perquè,
de començar, abans de començar, només per veure
sí,
com només sona.
Per veure com sona. Sí, ens podríeu fer algun... Ah, perfecte.
M'agrada.
Doncs endavant. Una petita demostració de com sona això.
No és res de la desfilada encara,
exacte.
Només per veure com sona.
Sí, m'agrada. A veure.
Calleu.
Carai, tu.
Bravo.
Va haver-hi un moment que hi havia por que el so no arribés bé, el so arribarà perfectament.
El so arriba perfectament. No s'aplaudeix, no? És a dir, perquè surt de dins com aplaudís.
No.
Quan sortiu en processó o en desfilada no se us pot aplaudir. Tothom callat, eh?
Sí.
Tothom callat.
Escolteu, insistim, connecteu-vos ara ja a l'Instagram Live del programa perquè hauríem de començar aquesta desfilada dels armats i vestals del cos de portants de Sant Crist de Sant Vicenç dels Horts, però em consta que abans de començar hi ha un petit missatge.
Hi ha una arenga.
Una arenga.
Expliqueu-nos què és això de la arenga.
Qui ens ho explicarà?
Ens ho explicarà.
Aviam, l'arenga forma part del nostre autosacramental, o sigui, de la nostra passió. Tenim la teoria de que és el resum del text de Fra Antoni Sant Jeroni dels soldats quan estaven prenent a Jesús. Van fer un resum i va sortir aquesta arenga, que encoratja els soldats perquè saben que el que estan fent de crucificar a Jesús està mal fet. I una mica ells, amb aquesta arenga, vol justificar-ho.
Doncs ara l'escoltarem, però abans, perdoni, és que hi ha parada, és molt pesat, amb una...
Sí,
què vols preguntar? A veure.
Yo quiero hacer una pregunta rápida, que en el caso de los hombres, si hay viento y se levantara alguna cosa, ¿cómo está el tema? ¿Puede haber algún problema o está todo cubierto?
No,
es una curiosidad, pero yo soy periodista, una curiosidad periodística.
Bueno, es una cosa periodística, pero...
En principi, no s'ha de veure res.
No habrá accidente.
Si hi ha algun accident, igual s'ha quedat pel algú. No ho sé.
Mare de Déu.
Bueno, pues
ja m'he quedat bastant tranquil.
No, bueno, escolta, fem l'arenga i comencem la desfilada en directe. Digue'm.
Sí. Ah, que digui els noms de totes les persones que han vingut avui a veure'ns,
sí.
Que d'aquesta manera quedarà clar sí. Davant de la gent que...
Són una gentada, això no ho hem dit, eh?
Són una gentada. Sí. Veu, hi ha el capità, que és David del Hoyo, el centurió, Rafa Jiménez, armats amb llança, Jordi Campmany, Jennifer Peinado, Martín Pedraza i Martín Vidal.
Que maravilla.
A la caixa, Lourdes Lozano. Al tambor, Lourdes Hurtado.
Muy bien.
Al bombo, la Noemi Medina. I a la gralla, l'Anna Méndez. Oh, oh, ara sí que els podem aplaudir,
ara,
eh?
Ara,
ara.
Serà, però serà l'últim aplaudiment que farem, perquè jo ja s'ha dit que s'ha de seguir en silenci, eh? Sí, doncs comencem. Qui fa l'arenga?
El centurió.
Vosaltres submaneu, nosaltres ara aquí posem només l'àudio, ho veureu a través de les xarxes socials, a través d'Instagram Live, ho sentireu a través de RAC1, i comencem aquesta desfilada per tota l'emissora.
Roma, braus soldats! L'honor triomfant mostrem al món amb gestes coratjoses. El César, la grandesa triomfant fa enviar arreu les àligues victorioses. Salve, amics, salve! L'iris de la pau són nostres alabardes ben cairades, sometent durament al poble brau i de la glòria assolint capdalt jornada. Arreu del nostre pas tremola la terra paurosa, tement bèl·lic esclat. De l'imperi romà, clarí de guerra, braus lleons del desert ens hem tornat. De Judea, vasalls de l'imperi, som nosaltres ferms guardadors fidels, i qui es revolti amb sang tindrà plagèrit, esdevenint fre de mort en els seus anhels. Malaurada de tu, Jerusalem, cauràs com la Sodoma maleïda, i la sang del Crist serà el teu crim suprem, quedant per sempre dels segles envilida. Seguim lo Nazaret, mons braus armats, que és la greu comanda que ens fou manada per Ponç Pilat, procònsol sou manats. Caigui en son cap l'ofront de la jornada. Avant, soldats! L'opàs marquem! I que ressonin les alabardes amb gentilesa, si és que les romanes les representem. Avant! No defaïm, doncs, a la nostra empresa. Nostra força n'és potent, com el llamp que escampa pel món, mortal ferida. Del braó dels nostres pits, el món admira. Coratjosos soldats, avant!
Avant!
Nosaltres som a l'estudi de RAC1, hem enviat la Cailà amb tota la comitiva. Això ho podem veure a través d'Instagram Live del programa.
Preciós.
I ells van fent, ells es van caminant per tota la redacció.
Calla, calla. Silenci. Estan ja a la redacció. Passen per esports.
Quines cares fa la gent, Marta? Perquè, clar, és molt habitual que hi
ha... La gent ha deixat de treballar, aquí no treballa ningú, tothom mira, i cares d'estupefacció. Tothom seriós, eh?
Esclar,
quina meravella.
Preciosa.
Oh! És la primera vegada que es fa una desfilada d'armats en una ràdio.
I has vist el pandó? El pandó?
El pandó no, el pandó no.
Panó.
Panó. Que hi ha pandó, vostè, ara.
També es pot dir pandó.
No, és panó.
Pandó també es pot dir. S-P-Q-R.
La bandera.
Senatus.
Ara passen per davant de la redacció de la versió. A la taula.
Efectivament. Tenim al costat les finestres i a l'altra banda tota la redacció de la ràdio.
Oh! No, parada. Ha sigut molt irrespectuosa, no, la teva pregunta.
La pregunta que has fet.
Anem tan bé fent...
És perfuma't un mastrot.
Sí, tens tota la raó.
Home, que soy periodista.
I hem de portar a sota, doncs, el que porti no sota.
Si hay accidente o no, si hay viento.
Però és maco de veure, pues perquè és com una invasió romana a la redacció de RAC1.
És extraordinari.
I ara estan a la part de direcció, a veure què passa.
Ui, què vols que passi?
No, vull dir que no surti algú corrent, que hi ha moltes llances per aquí, eh?
No hi ha ningú a direcció de
RAC1. Ah, d'acord. Cailà, no riguis.
No riguis, toca, eh? S'entén, doncs. És preciosa.
On sou ara, Cailà? Què feu?
Ara estem a informatius, tothom filmant amb el mòbil.
Oh, Juan Maria Morros.
Els informatius fan unes cares que crec que això necessitarà tractament en temps.
Saps per què es diu Capità Manaia?
Eh?
Saps per què es diu Capità Manaia?
Capità Manaia, no.
Manaia, sí. És una mena de destral, una mena de destral que duien els soldats romans. I d'aquí va passar, i a Girona en
ja
diuen...
Ja estem als ascensors.
A Girona en diuen Manaies, dels romans, sí. Del capità.
Bé, som a l'Instagram Live del programa. Si voleu veure, connecteu-vos-hi ja, perquè s'acaba la cosa.
És preciós.
Teniu el telèfon?
De què?
D'aquesta bona gent?
Sí, home, clar.
Perquè clar, jo amb els pisos que tinc fots un armat a la porta i no t'entren ocupes.
Va, que no té gràcia. També és maco veure la Marta Cailà desfilant, eh?
Sí, també.
Les coses maques que ha fet a la seva carrera, eh?
Guapíssima.
Potser és el millor que ha fet a la seva carrera.
És possible.
Sembla que hagi sortit ara de l'institut.
Ara estan fora, els ascensors, que ara Déu-nos on guard, que entrés algú per ascensor.
Imagina't que entra algú de la planta d'Issac.
I, bueno, ingressat.
Fins aquí. Ara sí que podem
aplaudir.
Ja des de la redacció.
Bravo.
Moltíssimes gràcies.
Hem d'agrair moltíssim, Marc, a totes aquestes persones que han vingut des de Sant Vicenç dels Horts, aquest cos d'armats i vestals que formen part del cos de portants del Sant Crist de Sant Vicenç dels Horts. Penseu, per aquells que ho heu vist per Instagram, que si ho voleu veure en directe, Esteve, vine cap aquí, si us plau, i explica, perquè demà és el dia important, és el dia... gran, diríem, per vosaltres. Explica'ns quina agenda teniu per si la gent us vol venir a veure. Què és el que feu demà?
Calleu. Demà fem un munt de coses. A les 4 de la tarda fem una desfilada d'armats fins a arribar a l'Ajuntament, que arribarem a les 5. Allà passarà la revista les autoritats del poble. Possiblement el senyor alcalde passarà la revista. A les 5 i mitja hi ha la primera representació de l'auto sacramental. Molt recomanable i molt maco de veure, que és una passió dintre d'una església. A les 7 i mitja hi ha una altra representació de l'auto sacramental. Hi ha dues representacions, una a les 5 i mitja i una altra a les 7 i mitja.
Perfecte.
I a les 9 del vespre hi ha la professora del silenci.
Aleshores, per veure el que és l'auto sacramental es paga entrada, que es pot comprar per internet.
Perfecte.
I per veure el que és la processó pels carrers, això és gratis.
És una activitat de carrer.
El pollonet és el gratis.
Clar, ja estan dient per allà que aniran a lo gratis. Sí, escolti, senyor Requesens, no sigui rata, per favor, que l'auto sacramental és preciós. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut aquesta tarda, de veritat, en nom de tot el Versió RAC1, aquesta tarda no l'oblidarem mai, eh?
No, no.
Ni nosaltres, ni la resta de periodistes de RAC1. Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Ha sigut espectacular, ja ho hem dit, inèdit en la història de la ràdio.
Potser, i ara que et diré, és molt gros,
sí.
Lo millor que s'ha fet mai al Versió amb tots els seus anys d'existència.
Bueno, hem fet
lo millor de lo millor.
Hem fet moltes coses, eh?
No.
Aquesta
no
potser ha sigut de les impressionants.
No, ni lo del Liceu, fixa't que et dic, ni lo del Liceu ha sigut una cosa tan extraordinària. Encara et diré més. Ha sigut només una petita pega, que és... les dones que s'han de ficar per...
Tira.
RAC 1. Anna, et veig molt estressada últimament.
Sí, noia, necessito un descans.
Et mereixes desconnectar el cap de setmana. Vàrem fer una escapada a l'hotel Blancafort de la Garriga i ens vam relaxar a les aigües termals. I el restaurant? Boníssim! A més, ara, si ho reserves a la web amb el codi promocional RAC1, gaudiràs dels millors avantatges.
Hotel Blancafort, l'escapada perfecta a un pas de Barcelona.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina, amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
Estàs buscant cotxe? A Romecoroma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romecoroma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomecoromaMazda.com.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam.